COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui divendres, per alguns, molt pocs, això sí, en realitat, ja ha començat els dies de lleure de cap de setmana. A banda d'innumerables realitats laborals individuals i que no totes les feines permeten treballar quatre dies, ens referim a les empreses que sí han acordat amb la seva plantilla treballar aquests dies a la setmana, quatre. Els experts avisen, el mercat laboral a Espanya i a Catalunya és obsolet, com els indicadors de productivitat laboral mostren. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i aquest matí l'empresa Desigual, una de les primeres en aplicar els quatre dies laborals amb la seva seu al carrer Diagonal de Barcelona, ha comunicat que el 90% dels 500 treballadors actuals han augmentat la seva felicitat amb aquest nou horari. A l'octubre, el 86% de la plantilla va votar favorablement amb aquesta proposta. Treballar de dilluns a dijous, amb opció d'un dia de teletreball, amb una reducció del 13% en les hores de treball, a canvi de disminuir un 6,5 el salari mensual. Avui, el 90% dels treballadors hi estan feliços a l'hora d'aprovar aquestes condicions. La directiva Carol Álvarez destaca a COPE Catalunya i Andorra els avantatges laborals d'aquests 5 mesos a Desigual.
En algo que nunca hubiéramos pensado que fuera posible, y probablemente aún menos posible una empresa de moda española, pues esto es hoy una realidad consolidada. Las personas están disfrutando de tener un fin de semana real de tres días, la energía es otra el lunes por la mañana, y las dinámicas de trabajo, la verdad es que siguen siendo muy buenas. A nivel de productividad, no estamos teniendo ningún problema.
I és que el problema greu a Espanya i a Catalunya és la productivitat laboral. Treballem més, però pitjor. Segons dades del 2019, d'abans de la pandèmia, un treballador espanyol realitzava 1.688 hores anuals destinades al treball, amb una productivitat mitjana de 48 euros l'hora. A Alemanya, el mateix any, un treballador destinava 1.386 hores laborables amb 61 euros de productivitat l'hora. És a dir, 300 hores menys l'any amb 15 euros més de productivitat. Xifres per cert les alemanyes similars a la resta de països europeus. Què està passant? Horaris inconcertats i mínima mobilitat laboral lastren la productivitat espanyola i catalana. El professor de direcció d'empreses de la Universitat Abat Oliva, Enrique Reyo, explica a COPE Catalunya i Andorra que l'actual model laboral és anacrònic.
És un patró, jo crec, del segle XIX i del segle XX, en el que encara estan sotmeses els nostres polítics i els sindicats, i que busquen tindre un patró del que no ens ha sortit ningú, però al final el que tenim és un país que té molt baixa productivitat, sinó el que hem de fer és augmentar l'efectivitat de les hores que treballem.
El professor considera que empresa i treballador, quan es pugui, haurien de pactar una borsa d'hores de treball mensuals amb el salari corresponent. Les hores serien utilitzades quan hi hagués pics de feina i es guanyaria a la vegada amb rendibilitat empresarial i millores laborals. I el carrer què diu? Doncs a favor dels quatre dies. Josep, funcionari.
Sí, sí, perfecte.
Per de fer aquest fet.
De conciliació familiar. Sí, igual o millor. Com més aviat millor.
Carmelo, directiu d'una empresa de seguretat, també a favor per aquest altre motiu.
Bien, bien, porque así le daría pauta inclusive a hacer otras actividades que posiblemente habrían espacio, ya sea en diferentes áreas, digamos, como para aumentar un poco su nivel académico y su formación.
A Bèlgica es planteja la jornada de 4 dies mantenint les hores setmanals, és a dir, treballar més hores, 10 o 11, els dies laborables i després descansar 3 dies. Model rebutjat pels sindicats aquí. Núria Gilgado, secretària de Polítiques Sindicals de la UGT a Catalunya, defensa una jornada setmanal de 32 hores sense tocar el salari.
Creiem que és necessari, després de més de 100 anys de la instauració de la jornada laboral de 8 hores, doncs creiem que ja és el moment de fer un pas endavant, de reduir la jornada, de caminar cap a una jornada de 32 hores, que ens permeti repartir el treball i també aprofitar doncs, la productivitat que ens han donat les noves tecnologies.
La jornada laboral a debat i sobretot augmentar la productivitat, un tema importantíssim per tal de millorar la competitivitat a Espanya. Mentre el govern de Pedro Sánchez estudia destinar 50 milions d'euros per un pla pilot per les empreses que adaptin els 4 dies laborals setmanals. Després de fer aquest tema de portada, busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I aquest és l'últim cap de setmana del mes de maig. Busquem les previsions per les pròximes hores. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que es mantingui el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars, amb probable calitja. Al Pirineu tindrem intervals ennuvolats al cel, sense descartar precipitacions febles i aïllades a cotes altes. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, a màximes que arribaran als 30 graus a Lleida, als 29 a Girona i als 26 a Barcelona i a Tarragona. I si referim al vent, a Girona seguirà predominant la tramuntana amb alguns intervals ocasionalment intensos. A Tarragona el vent quedarà fluix i de la component sud i a la resta el vent serà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem un dia de temps estable amb cels poc ennuvolats o clars i amb probable calitja, tot i que a la tarda a l'interior del Terç Nord creixeran núvols d'evolució diurna. Per últim, les màximes seguiran pujant amb valors que arribaran demà als 33 graus a Lleida, als 29 a Girona i a Tarragona i als 27 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I en quant al trànsit, a lamentar aquest matí un accident mortal d'un motorista a Mollet del Vallès. Una col·lisió entre un vehicle i una moto ha significat la mort del conductor de la motocicleta. Amb aquesta víctima són ja 67 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Busquem ara tot seguit com s'estan circulant per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, més enllà de l'augment habitual de volum de circulació a aquesta hora del migdia de divendres, tenim algunes incidències a comentar, especialment a l'autopista AP7, on a causa d'un incendi al voral, un incendi de vegetació petit, en aquest punt proper a l'autopista AP7 a Cambrils, s'ha hagut de tallar la via en sentit sud, en sentit Amposta. Ara s'ha pogut obrir un carril, queda un carril tallat, en tot cas ha generat una cua ara d'uns 5-6 quilòmetres en aquesta zona de l'AP7 a Cambrils i en sentit sud. Tenim també, en aquest cas, la Nacional 260 tallada a l'altura de Navata, en els dos sentits de la marxa. Aquí és per un tractor incendiat i aquí, per tant, sí que el tall es manté en els dos sentits de la marxa. I, per últim, a la C32 per un accident a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit Llobregat, i aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres. A la resta de vies del que dèiem, augment important de circulació, sobretot al voltant de les rondes de Barcelona, de l'autopista AP7 o de la C58. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I amb 35 minuts arriba Esports Cope. Amb aquest divendres busquem l'última hora de l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. París i la final de la Champions centren l'atenció informativa al món de l'esport aquest cap de setmana i a Esports Cope dedicarem una bona part del programa d'avui a analitzar aquest partit de demà entre el Liverpool i el Real Madrid. Ho farem de la mà d'un protagonista amb experiència a la Casa Blanca, però també a la Casa Blaugrana. Parlem d'Albert Celades. Però ja a casa nostra, el colabrot de la renovació o no de Dembélé pel Barça viu en la jornada d'avui un nou capítol. Víctor Navarro.
A les 12 del migdia, la gent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, ha fet arribar a diferents mitjans de comunicació, inclús Cope, un comunicat per deixar clar com està el futur del francès i evitar així especulacions. El missatge diu: el futur de Dembélé segueix obert i no entrarem en especulacions. Som i sempre hem estat molt respectuosos amb tots els clubs i continuarem de la mateixa manera mentre continuï aquest procés. Quan sigui el moment adequat per prendre una decisió, Ousmane Dembélé considerarà quina és la millor opció pel seu futur. Aquest és el comunicat. Queda clar el que ve explicant Elena Condis. Dembélé no té res signat amb altres clubs i encara no ha decidit què fer. En gran part, l'excel·lent relació que té amb Xavi Hernández fa que el francès tingui dubtes, té un peu i mig al PSG, perquè el Barça no pot arribar a les pretensions econòmiques del seu agent, però Dembélé segueix mantenint que vol quedar-se al Barça.
A l'Espanyol s'espera un diumenge feliç per l'afició blanquiblava. El club celebra el tradicional aplec de penyes en presència del conseller delegat Mao Ye i l'espera de confirmació de notícies al voltant del nou entrenador, Diego Martínez. Però el mateix diumenge, a més, la segona divisió femenina viu un partit transcendental. El femení de l'Espanyol visita el camp del Levante Les Planes, amb l'ascens a primera divisió en joc. El que guanyi se l'endú. Pel cantó blanc i blau sentirem a Esports Cope a Adriana Martín i pel cantó de l'equip de Sant Joan d'Espí a la davantera Alba Mellado. A segona divisió, la Lliga s'acaba amb l'última jornada. Diumenge, el Girona necessita un punt al camp del Burgos per assegurar el playoff de sense primera, que arrencaria a meitat de la setmana vinent. Roda de premsa avui del tècnic Mitchell, que no creu en els clàssics maletins a favor del Burgos, en aquest cas, de final de temporada.
Me espero el mejor Burgos porque ellos quieren acabar bien la temporada, quieren hacer un buen partido. El entrenador ha renovado, han hecho una temporada espectacular, un recién ascendido, que en casa es el equipo menos goleado, pero no nos hemos puesto a pensar ni un segundo en que puedan tener un incentivo de otros equipos. Es un club histórico y no necesitan ningún tipo de aliciente para hacer un buen partido mañana.
Tota la plantilla viatjarà a la capital castellana. Juanpe és dubte, mentre que Juncà, Darío Sarmiento i Terrats són baixa per aquest partit. També última jornada a la primera federació. Horari unificat, dissabte a 6:45. Sabadell i Nàstic es juguen al play-off d'ascens. Al Cornellà, la permanència. Arlequinats i Granes depenen de si mateixos en aquest objectiu. I en bàsquet, l'actualitat també és competitiva perquè avui torna a jugar el Barça després de la final de l'Eurolliga. Primer partit del playoff de quarts de final pel títol contra el Gran Canària. Primer partit pels de Jasikevičius després de caure a la Final Four de l'Eurolliga. La Provítola parlant de la pressió.
Pero bueno, obviamente estamos dolidos por el Final Four que hicimos, pero es lo que queda, ¿no? La liga, hay que pensar siempre en lo que viene. Y bueno, el equipo está entero, el equipo está bien y tenemos que nada, trabajar y pensar que vamos a ganar.
Ahir, exhibició del Joventut davant del Tenerife, 100-68 a l'Olímpic, en un partit senzillament rodó pels verdinegres. Només és una victòria, però, assegura el coach Carles Duran.
Però és un 1-0, no hi ha més. S'han de guanyar dos partits. Hem fet una mica la feina, però ens queda un altre partit. Per guanyar Tenerife, hem de tornar a fer un molt bon partit de bàsquet, perquè és normal que el Tenerife millorarà, perquè té el suport de la seva gent com hem tingut nosaltres. Però insisteixo, nosaltres hem d'anar amb la mentalitat d'aconseguir la segona victòria. I, per tant, haurem de tornar a fer un partit quasi perfecte.
I en bàsquet femení, l'Unis Girona té nou entrenador. És un conegut de l'afició catalana. Serà Bernat Canut, tècnic del Cadí la Seu fins aquesta temporada. Valora la contractació el president gironí Cayetano Pérez.
Bernat és un entrenador jove, una trajectòria molt bona a la Lliga femenina i amb moltes ganes de continuar creixent. És a dir, que és una persona que ens pot aportar molt al projecte de l'Uni i sobretot ajudar-nos amb aquest objectiu que ens marquem cada any de donar un pas més amb la nostra trajectòria.
Volem recordar-vos que aquest vespre hi ha tiempo de juego amb el partit de Carlos Alcaraz a Roland Garros i també aquest Barça-Gran Canària del playoff de la Lliga de Bàsquet. Les preguntes al dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. En blanc i blau, pujarà l'Espanyol femení? Opció més votada, el sí, 66,7% de preferència. I la gran pregunta, qui guanyarà la final de la Lliga de Campions? També ho estem preguntant a @esportscope i en aquest cas, la gent, un 58,8% de copenautes, pensa que aquesta Lliga de Campions la guanyarà el Real Madrid.
Bé, demà hi ha la gran final. Gil, que 3 i 5 Esports Cope, ens escoltem i que tingui un feliç cap de setmana.
Dilluns t'ho explico, Sergi. Bon cap de setmana, companys. I
gràcies, una abraçada, adéu-siau. Continuem amb l'informatiu migdia de Cope Catalunya i Andorra. Entrem en clau empresarial. Un dels efectes col·laterals del procés polític de Catalunya, admès per tothom, fins i tot pels més furibuns independentistes, ha estat la marxa d'empreses de Catalunya amb altres punts d'Espanya. Tot va començar a partir del 2000. 2010, amb l'inici del procés, i el moment àlgid, el 2017, la marxa va ser multitudinària. Les xifres també ho demostren. Des del 2017, les sortides a Catalunya han superat amb 2.300 empreses les arribades. És a dir, els esforços que s'estan fent per part d'algunes patronals com Foment del Treball per aconseguir també el retorn del màxim número d'empreses que van marxar no estan donant els seus fruits. Hi ha un degoteig de sortides i les que van marxar no tornen. Què està aturant les empreses per retornar a Catalunya? Per què continua aquest degoteig d'empreses que marxen a Madrid, l'Aragó o la Comunitat Valenciana? Les respostes les aporta Yolanda Canales.
I el problema no és tant que marxin empreses, que és una dada important, sinó que, a més, any rere any baixa la facturació de les que es queden a Catalunya, una tendència que també es manté des del procés. El moment àlgid pel que fa a la pèrdua d'empreses va ser el 2017, llavors van marxar unes 1.800, una xifra que ha anat minvant, cert, però que encara es manté. El primer trimestre d'aquest any han deixat Catalunya unes 200 firmes. La majoria han anat a Madrid, però també a València, Andalusia o a la Franja. Pel professor d'Economia Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, hi ha dues qüestions que influeixen. El boicot que fa un 23% dels consumidors als productes i serveis catalans, això fa que algunes empreses vagin a altres comunitats autònomes a blanquejar la marca, en paraules de Bonet, però un altre factor és que hi ha una elevada fiscalitat a Catalunya.
Per blanquejar la marca, perquè en el producte no es digui Barcelona, no es digui Tarragona, no digui un lloc de Catalunya, sinó algun altre lloc d'Espanya on en digui cap. I també marxen per un altre motiu, les empreses, per motius de tipus fiscal. El tram autonòmic, diversos impostos estatals, és més alt a Catalunya que a Madrid i que a la major part de totes les altres comunitats autònomes, i per tant, els empresaris tenen un estímul directe per canviar de localització.
Per Brunet, hi ha altres factors que indiquen que les coses des del punt de vista econòmic no pinten bé. Ratifiquen, en definitiva, la decadència de l'economia catalana. No és només que les empreses facturin menys, sinó pel que fa a la relació entre crèdit i dipòsits. A Catalunya hi ha més crèdit i una altra dada és la inversió estrangera. Catalunya rep un 8% enfront del 65% de Madrid.
Gràcies, Yolanda. Canviant d'arguments informatius, entrem ara per explicar una història que també té un punt de vista empresarial com romàntic. És la història d'una parella de llibreters, quina professió tan bonica, que viuen al carrer i que busquen no marxar per no separar-se. Es diuen Cristina i Guillem i són del barri barceloní de Gràcia. Tots dos busquen, des de fa mesos, una habitació per llogar, però ningú els ofereix aquest espai. Els serveis socials els han proposat alternatives, però les rebutgen perquè implicaria separar les seves vides. Mentrestant, viuen pels carrers de Gràcia venent llibres i el suport de la Fundació Arrels. La història ens l'explica Aleix González.
Sortint de la parada del metro de Fontana de l'L3 del metro de Barcelona i girant pel carrer Astúries apareix una parada de llibres ambulants. Davant d'ella estan en Guillem i la Cristina. Fa 8 anys que estan junts i abans vivien a un pis al barri de la Trinitat Vella. Fa un temps, però, van haver de marxar perquè una fuita d'aigües fecals el va fer inevitable. Des d'aleshores s'han vist obligats a viure al carrer. Els serveis socials han ofert a en Guillem una residència on viure, però a la Cristina només li donen l'opció d'anar a un alberg amb llista d'espera.
Ens separen. Que ella es mori de fàstic en un hospital i jo pues, anar a un albergue que hi ha un any o un any i mig de llista d'espera.
Però per separat. I nosaltres no contemplem cap opció que signifiqui separar-nos.
Davant aquesta situació estan buscant una alternativa per viure, per exemple, un estudi per llogar o a un pis petit. La cerca, però, no és gens fàcil.
Demanen tants requisits que no ens ho lloga ningú. Contracte de feina indefinit de no sé quant de temps, això avals, nòmina mínim de 1.200 cap amunt, coses que nosaltres no tenim en aquest moment.
Fundacions com Arrels els ofereixen una dutxa diària i gràcies a la voluntat del veïnat i els seus llibres poden anar menjant cada dia. Amb tot, continuen estant cada matí a la cantonada del carrer Astúries del barri de Gràcia, esperant una oportunitat que els hi canviï la vida.
I venent llibres, tota la sort i una habitació per la Cristina i el Guillem. I dels carrers de Gràcia marxem a Pedralbes, on els robatoris han tornat als nivells de prepandèmia. Així ens ho han explicat avui alguns dels damnificats a que denuncien robatoris de mòbils a les sortides de les escoles, estrabades al carrer i assalts en habitatges i en pàrquings particulars. Ricard Rovirosa s'ha passejat per algun d'aquests carrers on els lladres actuen i on la Guàrdia Urbana hi patrulla, en aquest cas en menys freqüència que la que demanen els veïns, Ricard.
Bona tarda, Sergi. Sí, ens trobem al barri de Pedralbes, on els robatoris, especialment a blocs de pisos, han augmentat en els darrers mesos. Una de les víctimes és el francès, que li van entrar a robar mentre era a casa.
Estàvem sopant a l'estiu i no ens en vam enterar, perquè clar, teníem posada la televisió, no vam sentir cap soroll de res, ens van emportar el que els va semblar bé, entre altres coses la meva anell de casat, perquè no me l'havia tret per rentar-me les mans i s'havia quedat per allí, i quan ens en vam enterar, ja se n'havien anat.
Des que van entrar a robar van posar alarmes al pis, però es pressa que davant l'habilitat dels lladres de ben poca cosa serveix.
Però ara que tenim posada un sistema d'alarma que pita, encara que se n'enterin els Mossos d'Esquadra, fins que arribaran aquí, per molt que corrin i suposant que estiguin lliures d'una altra ocupació en aquell moment, pues arribaran aquí quan aquests ja se n'hauran anat.
A la mateixa línia, el francès afirma que la comunitat veïnal se sent insegura perquè els robatoris s'han convertit en una rutina.
Perquè diuen, no, veus, ahir mateix hi vam tornar a ser. Ahir va passar això d'una senyora que va sortir un ratet només per passejar la nena amb el carret per davant de la casa i en els 5 minuts que va estar aquí li van virlar no sé quantes coses. Bueno, i amb això hi són dia sí i dia també.
Els veïns del barri de Pedralbes asseguren que els robatoris s'han disparat des de l'inici de la pandèmia i així ho han denunciat en diferents consells de barri.
Una problemàtica, per tant, doncs, a Pedralbes, també a Nou Barris, al Raval, a la ciutat meridiana i que s'entén als diversos districtes de Barcelona. També una altra problemàtica que continua dia rere dia, que és l'ocupació il·legal d'un pis o un local. L'estadística, recordem, és demolidora. Un 42% de les ocupacions fora de la llei que es fan a tota Espanya les trobem a Catalunya. L'últim cas és a Santa Perpètua de la Mogoda. El passat 11 d'abril a l'Àngel li van ocupar la seva casa. Ha parlat amb ell Anna Gilabert.
L'11 d'abril, una veïna de l'Escala va avisar a l'Àngel que dins del seu pis hi havia algú. Hi va anar per comprovar i va veure que hi havia una família en el seu domicili de Santa Perpètua de Mogoda. Ell feia 15 dies que no passava per casa seva perquè li havien tallat alguns dels subministraments i havia estat vivint a casa d'un dels seus fills. Segons l'Àngel, la família li va explicar que tenien un contracte verbal i havien pagat 3.000 euros per estar allà. L'Àngel va trucar a la policia local, però segons ell no li van donar cap solució i el van tractar de males formes.
Se me ocurrió llamar a policía local, que fue lo peor que hice. Y entonces, bueno, cuando llego, me abre la puerta, un matrimonio árabe con un niño, contrato, no, tengo un contrato verbal que he pagado 3.000 euros, vale, el padrón, no, que no tengo, tengo horas, entonces va que me coge la policía y uno de los policías, los dos chavales, esto muy amable, pero luego vino uno con un trato dejatorio así, y nos echó a todos y vaya usted a denunciar.
Després d'això, va posar una denúncia i el van citar al jutjat de Sabadell. L'Àngel assegura que va sentir humiliació, ja que ell només disposava d'una advocada que li havien proporcionat des de l'oficina d'atenció ciutadana de la seva localitat, mentre que la família tenia 5 assessors diferents. El judici, però, no va tenir lloc.
Me citan para el mes pasado, y cuando voy allí, y me dicen un momento, que este señor no habla español. Total, que dice la chica, bueno, pues teníamos que haberlo salido antes. Dice, ya, es que no me ha dicho nada. Total, que no. Pasado hasta el mes de septiembre, hasta el 23. Son solo un triquiñuelas que utilizan eso.
Ara l'Àngel no vol esperar fins al judici el 21 de setembre i planeja tornar a entrar en el seu pis quan la família no sigui dins.
Gràcies, Anna, i no marxis, perquè anem a parlar de l'últim capítol de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030, que pràcticament entrem ja en un plànol del surrealisme total i absolut. Ja saben, doncs, aquesta última hora, el desacord Catalunya-Aragó, perquè Aragó vol el principi d'igualtat, a Catalunya diu que no es toqui el projecte inicial, el COI que està negociant, doncs, a les bandes individualment, que és el que ha de presentar la candidatura al Comitè Olímpic Espanyol, i a més, doncs, ara hi ha un canvi amb el posicionament del govern de la Generalitat. En principi, doncs, havia convocat pel dia 25 de juliol la consulta a les tres comarques catalanes que han d'organitzar els jocs amb una pregunta binària si els veïns volien que el govern de la Generalitat presentés la candidatura per als Jocs Olímpics del 2030. Doncs bé, aquest matí el govern de la Generalitat diu que suspèn uns mesos, inicialment fins a la tardor, la consulta prevista per al dia 25 de juliol. El govern diu ara que sense disposar de tota la informació sobre la candidatura no es pot consultar el territori tal i com s'havia previst, Anna.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que volen esperar tenir tots els detalls tècnics del projecte tancats abans que la ciutadania de les comarques afectades decideixi. Segons ella, Catalunya sempre ha estat disposada a col·laborar amb altres estats per fer una candidatura més sostenible. Des de l'executiu han acusat el govern d'Aragó de boicotejar aquests jocs i haver-se regit per interessos polítics.
Catalunya mai s'ha aixecat de la taula en aquest procés de negociació d'aquesta candidatura. Sempre hem respectat els treballs tècnics que s'han fet, sempre hem respectat els acords amb els que s'ha arribat, doncs, bàsicament amb el Comitè Olímpic Espanyol, entre totes les parts i sempre buscant el consens, i ho continuarem fent. Altres parts no poden dir el mateix.
Vilagrà ha assegurat que per aquesta raó el president Pere Aragonès no signarà avui l'acord i ha apuntat que la consulta tindrà lloc durant la pròxima tardor. En aquest sentit, ha reclamat màxima celeritat per tancar la candidatura i ha assegurat que encara hi ha temps pel 2030.
Doncs suspès aquesta consulta pel 25 de juliol, es trasllada a la tardor, veurem doncs com queda finalment la configuració de la candidatura. Fem una pausa i a volta de la publicitat busquem un altre tema que és essencial a moltes localitats petites. El govern central vol eliminar la figura del jutge de pau. N'hi ha gairebé 900 a tota Catalunya. Amb un d'ells i molt significatiu, en parlem tot seguit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya hi ha actualment gairebé 900 jutjats de pau, a Espanya 7.600. És una figura amb dos segles d'antiguitat i es manté als municipis sense jutjat de primera instància. Els titulars són veïns escollits per 4 anys per part de la corporació local i s'encarreguen d'assumptes menors de dret civil. La retribució depèn del Ministeri de Justícia, depèn de la població amb la qual atenen, i la mitjana és d'uns 1.200 euros anuals. El 2015, el govern de Mariano Rajoy ja va limitar les seves funcions i ara poden desaparèixer. perquè l'avantprojecte de llei aprovat a l'abril per part del govern central pretén substituir els actuals jutjats de pau per oficines de justícia. Ara falta l'aprovació definitiva d'aquesta llei orgànica d'eficiència organitzativa del Servei Públic de Justícia, si s'anomena, i ja per part del govern de la Generalitat la consellera Lourdes Ciuró ha dit que no estan d'acord amb l'eliminació dels jutjats de pau. Josep Maria de las Heras és l'actual jutjat de pau de Mollerussa, una ciutat important amb més de 14.000 habitants. Senyor de las Heras, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Molt bon dia, tinguem.
Bé, vostè és part implicada i entén per part del govern central que vulgui eliminar aquesta figura?
Jo la veritat és de que no ho entenc. No sé què pretenen, perquè no serà pels costos, perquè ja, com ho havia dit, la mitja de remuneració o de gratificació que es diu és de 1.200 euros anuals. Jo no sé què és el que realment pretenen, però no ho sé, si ho fan tot igual que els llibres de família, malament anem, perquè resulta que els llibres de família el 30 d'abril de l'any passat, ara fa ja quasi 13 mesos, es va dir que no hi havia més llibres de família i que se substituiria per qüestions, per qüestions de webs, Llavors, resulta que avui ha passat aquests 13 mesos i encara estem donant llibres de família. El 30 d'abril van dir que no donàvem llibres de família i el dia següent van dir que donàvem llibres de família. Si això ho fan igualment amb els jutjats i amb els jutges, malament anem.
Sí, anem a reivindicar la figura del jutjat de pau. Atenció, en dos segles d'antiguitat va ser creada l'any 1855, sí. I era pels municipis, com és el cas de Mollerussa, que té 14.000 habitants, on no hi ha jutjat de primera instància.
Sí, clar. Jo el que no sé, si per exemple a tota la comarca els jutges de pau de tots els pobles de la comarca del Pla, si desapareixen, jo no sé qui farà la feina d'aquell poble. Que la faran tots a Mollerussa, la faran vindre tots a Mollerussa. Doncs no sé, aquí a Mollerussa ja tenim 4 funcionaris dels 14 o 15.000 habitants que tenim a Mollerussa. I la veritat és que de feina els funcionaris no ens n'hi falta. I jo, doncs, la veritat, doncs, ja sabem que no és el jutge de pau el qui va de 9 del matí a les 2 del migdia, sinó que jo, per exemple, hi vaig una hora i mitja o dues al dia, depèn, doncs, de si hi ha conciliacions, o si hi ha una boda, o si tinc una visita, o etc. Això aporta la seva feina, tant sobretot els naixements i els casaments. Això aporta bastanta feina. Jo ja dic, no sé si és que, a més, ho volen recentralitzar. Pues no ho sé si veritablement ens estem allunyant del servei al poble, no? Del servei a la persona. Vull dir, no ho entenc el per què volen fer desaparèixer la figura del jutge de pau, no ho sé.
Vostè, Josep Maria, quants anys fa que és jutjat de pau de Mollerussa?
Jo soc jutge des de fa 5 anys i un vaig estar anteriorment, d'aquests 5 anys de jutge, de substitut de jutge. Vaig estar un any de substitut.
Sembla que s'ha dit que els jutges de pau són una mica l'inventari del que passa a qualsevol població, no? Per la proximitat amb els veïns i per la feina que fan de registrar totes les coses importants a les famílies.
Sí. No, i a més s'aprova el jutge... s'aprova per la majoria d'un ple municipal on hi ha tots els grups polítics municipals representats en l'Ajuntament. És a dir, que no és només a vegades la figura d'un determinat partit, sinó que tots els altres, jo per sort sempre he estat votat per tots els partits, tots. I això per mi és una honra i un honor que sigui així. I a Mollerussa pues, hi ha quatre partits representats.
És a dir, supera les ideologies, cosa que és molt, molt significativa, com una figura de consens. A Espanya n'hi ha més de 7.600, per tant, a vegades potser la unitat de tots, tot i que és molt difícil articular-la, potser seria important, no?, per salvar aquesta figura, perquè penso que a totes les localitats espanyoles el que vostè m'està dient és pràcticament el mateix, de la importància que fan i reivindiquen la seva feina, però sobretot de cara a un servei quan ja està col·lapsat a tot arreu les oficines de justícia.
Sí. Precisament, el que deia, nosaltres podríem agafar algunes altres petites coses, ja no dic grans coses, però petites coses, encara que nosaltres no haguem estat jurídics ni haguem estudiat res de justícia, la veritat és que nosaltres pues, algunes coses les podríem fer, les podríem fer.
Per tant, doncs, el govern central que vol fer desaparèixer aquesta figura del jutjat de pau, substituir-la per oficines de justícia, Josep Maria de les Heres, actual jutge de pau de Mollerussa, representant, suposo que la majoria de jutges de pau no hi està d'acord i no entén el per què. Motius econòmics no existeixen. La mitjana és 1.200 euros anuals, és a dir, únicament un cost de 100 euros al mes. Josep Maria de les Heres, estarem pendent aviam què succeeix, si finalment s'aprova o no aquesta llei orgànica. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de la cadena COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Molt bé, bon dia i moltes gràcies.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest diumenge és el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Coincidint amb aquesta jornada, l'Institut Goodman i BioCat aposten pel Mogut, un nou dispositiu que facilita el trànsit intestinal i resol el restrenyiment, tal i com ens ho explica l'Òscar Estivill.
Mogut és un aparell de massatge abdominal que ha millorat la qualitat de vida dels pacients amb restrenyiment crònic. Així ho assegura Conchita, que sofreix un restrenyiment crònic idiopàtic des de fa més de 30 anys i diu que gràcies a Mogut ja no pateix aquest problema.
Des que me pongo Mogut, a mi este problema se me ha solucionado. Yo ya no padezco. Me lo pongo cada día y voy al lavabo cada día. El día que no me lo pongo por circunstancias, pues no voy. Mi deseo es de ponérmelo porque, aparte, es una sensación muy agradable al usarlo.
Usmima és l'equip que ha portat aquesta solució no farmacològica i no invasiva del restrenyiment crònic al mercat. S'ha pogut desenvolupar gràcies al Centre de Neurorehabilitació de l'Institut Goodman i l'entitat BioCat i la seva forta xarxa nacional i internacional. La col·laboració dels dos socis amb Mogut ha fet que una idea de producte s'acabi convertint en una realitat.
Gràcies, Òscar, i recordem que des d'avui divendres i durant tot aquest cap de setmana hi ha portes obertes a la caserna del Bruc de Barcelona amb motiu del Dia de les Forces Armades. I els visitants podran veure les instal·lacions i gaudir de diverses activitats. A més, a la celebració s'uneix el patruller Infanta Cristina de l'Armada, que recala des d'avui al port de Barcelona Nord. I continuem ja amb la programació de la cadena COPE. A partir d'ara, línia COPE, a les 3, Pilar García Muñiz, i a les 3:05, Esports COPE, amb la última hora de l'actualitat esportiva. Continuïn la nostra programació. Gràcies i bon cap de setmana.